Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa aquesta caravana i ho fem per anar fins al Teatre La Gleva, Núria.
Sí, avui anem fins al Teatre de Sant Gervasi per conèixer tots els detalls de l'obra de teatre Esper, una obra d'Esther Vilà creada el 1998 que posa la política i Europa davant del mirall de la seva història recent a través d'una comèdia amarga d'intriga política. L'espectacle, que està protagonitzat pels actors Pep Moner i Xavier Ripoll, es basa en la figura d'Albert Esper, que va ser l'amic i ministre de Hitler, destinat a succeir-lo al capdavant del Tercer Reich. L'obra, que ja va estar en cartella al Teatre La Gleva el maig del 2021, ara torna amb més força que mai i ho fa amb un seguit de funcions que omplirà la sala fins al proper 29 de gener. És per això que en un dia com el d'avui hem convidat un dels seus principals protagonistes, l'actor Pep Moner, perquè ens expliqui quins han estat els reptes a l'hora de representar una obra amb tanta història com aquesta i també per fer un repàs de la seva trajectòria.
Pep Moner, bona tarda.
Bona tarda.
Vostès tres junts davant la Torre Eiffel. Adolf Hitler, vostè a la seva dreta i a l'altra banda, Arnold Gacker, escultor, correcte?
Aquell dia, fins i tot ell em va venir una copa. Bé, un copa. Per la ciutat més vella del món. Per la segona ciutat més vella, en Führer. A la Cogiteca. Estimat Breca, la ciutat més vella encara l'hem de construir.
Una obra que podíem veure ja el 2021, que ara ha tornat a la cartellera dels teatres de Barcelona, al Teatre La Gleva. Com estan en aquesta primera setmana, Pep?
Molt bé, molt bé. El públic bastant, bastant ple, no del tot, però molt bé. El problema d'aquestes sales petites és que no tenen capacitat de promoció, perquè no tenen pressupost, m'entens? I és molt difícil arribar a això. Hi ha molta gent que ara es pregunta on és La Gleva, m'entens? I és difícil, és difícil. Per això he intentat ja moure'm al màxim per fer una mica de promoció. Avui ha sortit l'última plana del País. Vaig estar a Planta Baixa, TV3, uh-huh. És a dir, fer el màxim ara aquí amb vosaltres, tot el que sigui possible perquè la gent sàpiga que això existeix, m'entens? Sí que hi ha un interès especial amb gent que tenia contacte amb els altres espectadors que van venir. Hi ha un boca a boca molt important i molt bo, i és la gent que ve, i dintre d'un nucli, diguem-ne, molt restringit a públic de La Gleva, doncs ve tothom, no? Perquè va agradar molt i jo crec que és un text molt interessant avui dia, està molt ben construït i penso que el resultat del muntatge i del treball nostre fa que sigui una cosa que manté una tensió durant tot el temps. No és un discurs polític, no és una obra plena de retòrica, i la retòrica hi és, però hi ha un conflicte permanent, m'entens? I està bé, això està ben portat i agrada molt.
De fet, és una obra, Pep, que ahir, part de l'equip d'aquest programa, la vam anar a veure, i hi ha moments en els que no rius, però sí somrius. Aquell somriure sorneguer tota l'estona, eh?
Bueno, el personatge té un gran sentit de l'humor. Bueno, sobretot és molt cínic, eh? Uh-huh. Però també és
exacte,
molt irònic.
Just per aquest cinisme, no?
També té un punt d'ironia i sempre està, perquè ell no es creu res. Fins al final, no es creu res del que li explica l'altre personatge. S'ho creu, però... És molt llest, tan llest que es va poder salvar la vida a Nuremberg. Mm-hmm.
Tu, que has interpretat molts dolents a televisió, a teatre, t'hem vist moltes vegades interpretant dolents, esclar, com et poses a la pell d'un nazi?
Bueno, aquest nazi era un nazi molt especial, eh? Vull dir, era un intel·lectual, un tio molt llest, molt intel·ligent, molt intel·ligent. D'alguna manera, ell va escriure, mentre estava a la presó, en aquells 20 anys, va escriure dos llibres que es van convertir en best-seller, on explicava la seva vida, la seva justificava, m'entens? I tot Occident s'ho va creure. Quan va sortir era una estrella. New York Times, BBC... El tipus no parava de... Vivia d'això, de conferències, etc. Vull dir que posar-se la pell d'aquest personatge sí que ha costat, però l'únic que has de fer és intentar pensar com ell. Per entendre'l. Està molt ben escrita l'obra, això és important, molt important. En la discussió, com es justifica, com salva la seva imatge, com diu que ell no és un polític, que és un tècnic i per tant això l'eximeix de tota culpabilitat.
De fet, hi ha un moment a l'obra, Pep, que diu el teu personatge, Albert Espert, diu precisament que se li pregunta molt per aquests 6 milions de jueus, però no pels seus treballadors que han tingut maltractats. No?
14 milions van morir. Van morir, sí. De fet, ell té sempre una sortida. Això que diu era cert. I tothom s'ha parlat més dels 6 milions de jueus que dels altres milions i milions que van morir en els camps de concentració i treballant per creant armes per l'exèrcit alemany. Vull dir, això dels treballadors clau eren 14 milions, poques hòsties, eh? Més del doble dels jueus morts, eh? I ningú no ha parlat, o se'n parla poquíssim. Vull dir, ell sabia per on treure... La idea general també és que quan es va fer aquesta obra l'Esther Vilar va posar el dit a la llaga a Alemanya. A Alemanya, sobretot els alemanys que van viure la guerra i que eren del Partit Nacional Socialista. Gairebé tothom. Mm-hmm. O eres del Partit Nacional Socialista o eres del Partit Comunista. Això és així. I quan va acabar la guerra molta gent intentava justificar-se. Hi havia un sentit de culpa enorme entre el poble alemany. Però, i deien que ells no sabien, no? Quan va sorgir Espert i va explicar la seva història, els va donar justificació a tots. M'entens? I quan l'Esther Vilar estrena aquesta obra a Berlín amb el Klaus Maria Brandauer, just al moment de la caiguda del mur...
Uau!
Va entrar, va ser com una patada a certes parts per molts d'aquests alemanys, m'entens? Perquè aquí també aquesta justificació no deixa de ser una culpabilització també, m'entens?
La cultura, Pep, per sobre de tot ha de ser això, un gran mirall cap a la societat i dir-li això va passar, i posar-ho sobre la taula i debatre-ho i parlar-ho.
L'interessant d'aquesta obra és que et presenta un personatge que és absolutament actual. I tot això que va passar en els primers dels anys 40, al principi dels anys 40 i finals dels 30, i després com aquest senyor va enganyar a tot el món occidental amb la seva personalitat i amb la seva habilitat, demostra que tot el seu discurs podria estar en boca de molts empresaris actuals. Molts. Quan ell diu que una proporció adequada d'atur és l'essència d'una economia dinàmica... És un cinisme al·lucinant. Com es pot motivar un treballador? Doncs fent que tenir un lloc de treball sigui un privilegi. És molt fort, això.
Aquesta obra que es va estrenar, com ens deia en Pep Monné, el 98, a mans d'Esther Vilar, no sé si és una obra que també ha viatjat molt en el seu discurs o el discurs segueix totalment vigent des del 98 fins ara.
Jo crec que això no s'ha... Vivim una societat capitalista i això és evident. Vull dir, l'economia segueix aquest tram i cada vegada més. De fet, l'extrema dreta està reeixint a tota Europa i a tot el món. I el discurs d'aquest de l'important és el rendiment del treballador. Clar, un moment, clar. Jo crec que això continua existint cada vegada més. I és, com a mínim, és un toc d'atenció. Jo dic sempre que aquesta funció és un toc d'atenció als intel·lectuals. Compte amb el discurs que desenvolupem, m'entens? Perquè aquest senyor era un intel·lectual. I en la funció molta gent pensa, pues si té raó, fa un discurs que...
L'intel·lectualitat, Pep, pot ser populista?
N'és... N'hi ha molta que sí, n'hi ha que no, evidentment, però n'hi ha molta que sí. Perquè hi ha una... En el fons hi ha un interès molt uniforme, no només en els intel·lectuals, sinó en la gent que es dedica a la comunicació, l'èxit. I moltes vegades l'èxit el dona el populisme. Només cal veure els programes que es diuen els programes de televisió que es diuen d'investigació i aquestes coses, i són d'un populisme brutal, m'entens? Clar, és un discurs molt simple i molt fàcil de que la gent l'aplaudeixi, però és un discurs molt perillós.
Em deies abans que que no t'has, no t'has sentit fàcil o no, no t'ha sigut fàcil posar-te a la pell d'Albert Esper. Quin repte ha suposat per tu posar-te a la pell d'Albert Esper? Com ho has aconseguit?
Bé, no és que no m'hagi sigut fàcil, em va entrar perfectament, vull dir, la dificultat d'un personatge la veus en seguida. Quan un personatge a la primera lectura l'entens i entens quina és la clau d'aquest personatge, tot és fàcil després. Has de seguir el camí i deixar-te portar. Quan un personatge no l'acabes de veure, no acabes d'entendre què cony està passant, com arribar-hi, llavors la cosa es dificulta molt. És difícil. Però en aquest cas, des de que vaig llegir l'obra fa molts anys, molts, quan em vaig conèixer l'Ester Vilar a Barcelona, jo havia de fer l'altre personatge, que és el més jove.
Que ara el fa Xavier Ripoll.
Hans Bauer, que ara el fa Xavier Ripoll. I... però jo vaig llegir, quan llegia, i vaig llegir Esper, el personatge, vaig dir, ui, aquest personatge és fantàstic per fer, quan tingui l'edat, a veure si el puc fer. I pim, i així s'ha donat, no? És un personatge fascinant per fer-lo, perquè té moltes aristes, té moltes sortides, i té un punt... És un personatge que segurament tothom que el coneixia quedava fascinat.
Saps que sap més pel que calla que pel que diu, no?
Exactament. I sempre està pendent. O sigui, quan els altres parlen, ells no deixa de pensar, no deixa de pensar. I a més investiguen el personatge, el rastreja, sap. I sempre quan es troba una mica atrapat pel discurs de l'altre, troba la sortida. Sempre. I a més l'acusa a l'altre. És com un... És un personatge que em vaig proposar... Jo he llegit moltes coses d'ell, però a més he vist vídeos... On de les seves entrevistes, i em vaig fixar molt quina era la seva actitud i com parlava, no? Parlava molt suau, molt. I era molt elegant i molt... Però vaig pensar, dic, aquest tipus, una de les trampes que té és que intenta seduir.
És un dolent que cau bé.
Clar, ell, i perquè un seductor amb el seu discurs, sabia seduir, clar, i va convencer a tothom, a propis estranys. Sí. I això és el que he intentat fer. I, bueno, sembla ser que tant el Xavier com jo hem convençut el públic perquè agrada molt.
Com estàs en treballar amb Xavier Ripoll?
Molt bé, és la primera vegada i estem disfrutant molt. Ens escoltem, la qual cosa és molt important en el teatre, responem a el que proposa l'altre permanentment, i això és molt bo, perquè si no seria com dos monòlegs aquesta obra, perquè hi ha molta paraula, i si no estem connectats són dos monòlegs contra una paret, m'entens? I en canvi no.
Jo, com que no vull fer spoilers, explica'm una mica, Pep, la relació entre aquests dos personatges.
En principi, el personatge del Xavier Ripoll, Hans Bauer, es presenta com un gran admirador d'Esper. Li toca molt bé, diguem-ne, la seva vanitat. I, efectivament, coneix molt bé a Albert Esper. Llavors, a partir d'aquí, clar, l'Esper li obre la porta, no? Llavors... li porta xampany permanentment, que sap que li agrada molt el xampany, i encara que ell digui que no, que l'ha començat a veure molt tard, però li agrada molt, i això es va fent simpàtic, i a partir d'aquí l'altre l'està apretant fins que ell se sent realment revoltat, sobretot amb la qüestió dels jueus, no? Aquí comença a haver-hi conflicte. El conflicte sempre hi és, però no entre els dos personatges. Ell comença a esperar, a revoltar-se amb això. Després torna a la seva ironia, torna al seu cinisme. Quan li proposa el que tu saps que li proposa l'altre, ell també s'ho pren en broma, perquè diu, això és impossible, això no hi ha qui ho tregui endavant. Però després l'altre sap molt bé, està molt ben escrita l'obra, sap molt bé com seduir-lo perquè accepti. I entrem en una altra fase de la funció, no? Aquest home es sent seduït i pensa... Si aconsegueixo això, seré l'home més important d'aquest món. Efectivament ho seria, aconseguir això. Que sí. No fem spoilers, la gent no sap de què parlem, però...
Però si aneu a veure la gleba...
Però es va construint aquest discurs perfecte, no? Exacte. I finalment hi ha la gran sorpresa, que sabem la Hans Bauer, no? I això no ho direm.
No ho direm. La gent que vagi a la Gleba a disfrutar d'aquesta obra que val molt i molt la pena. Em deies a l'inici que és una sala petita. No sé fins a quin punt s'està donant molta promoció a la sala petita, no, últimament? Que no es feia
no,
tant.
No és que es doni promoció, justament promoció no se'n dona. El que s'està fent moltes obres amb sales petites. Exacte. I n'estan sorgint moltes, no només aquí, a Barcelona, arreu d'Espanya, a Madrid i a fora, a França, Itàlia, Alemanya, Anglaterra. Diguem-ne que, d'alguna manera, el teatre nou s'està despullant.
Vols que aquesta intimitat, no?
S'està tornant a la innecessària escenografia grandiloquent i s'està tornant als mínims, a l'essència, al text i als actors. I això es fa molt bé en un espai reduït.
Menys show i més comunicació?
Exacte. I més veritat, perquè és clar, aquesta proximitat no et permet fer trampes. Estàs molt a prop. Te les veuen en seguida, vull dir, clar, si tu estàs en un escenari llunyà del públic, si tu parles molt bé i tens molt bé, els ulls no te'ls veuen, i potser estàs pensant en què està fent el Barça en aquest moment, m'entens? Però, en canvi, en una sala petita com aquesta, els ulls et delaten, i no pot ser, saps què vull dir? I això és molt interessant, perquè s'ha tornat, fins i tot el que acaba de fer ara mateix en el llibre, l'Eda Gabler, que ha fet el... Ai, com sóc, bé, l'edat, això és l'edat, eh? Bé, és igual, ja sabeu, l'Eda Gabler està fent el llibre,
trobarem,
ho ha fet amb un espai reduït i amb una caixa petita, i que se li acaben ser 40 espectadors o per ahir, no? Mm-hmm. Més o menys, no? Per què? Perquè s'estan cap aquí, m'entens? El públic també ho està demanant. Es diferencia de tot això. El teatre és molt diferent.
Si et pregunto per la salut del teatre català, Pep...
No respondré. O respondré en part. Hi ha cordes, coses que m'agraden força, però en regla general crec que ha baixat molt la qualitat. Però molt, eh?
També ha baixat
així
el públic.
Així com el cinema ha pujat... Bueno, perquè això és una cosa recíproca. Vull dir, quan hi havia un molt bon teatre, es va crear un molt bon públic. Que veia un bon teatre, sabia molt bé, era molt crític. Jo crec que en l'actualitat s'ha baixat molt el nivell, en molts aspectes, i també ha baixat el nivell del públic.
Fins a quin punt hi té responsabilitat la pandèmia?
Cap ni una.
Pam.
Perquè era abans de la pandèmia que tot ja anava amb aquesta línia. No ho sé. L'altre dia vam estar amb un homenatge al Francesc Nel·lo, personatge importantíssim al programa teatral dels anys 70 a Barcelona, 60 i 70 i 80, evidentment. I érem una bona colla de gent. I clar, parlàvem de la creació de l'Escola Dreual, de la cúpula del Coliseum, parlàvem de la creació del Lliure, de l'època de Comediants, de l'inici de Joglars, de tot un teatre que es feia, de l'Enormand Bonin, de l'Institut del Teatre, que estava molt viu.
I on queda tot allò?
I era una època absolutament efervescent, vull dir, hi havia una necessitat de creativitat que al Saló Diana, amb el Mario Bas i tot allò. Jo recordo un Don Joan que es va fer el Born, que va ser espectacular, que era tot el Born ple d'escenaris fent el Don Joan de formes diferents. Allò era espectacular. Era un món d'una potència creativa enorme. Això s'ha anat diluint i ara fem el que podem.
Segurament si faig aquesta pregunta em diràs, aquesta pregunta us l'hauríeu de fer vosaltres i segurament també en tindràs raó, Pere. Però si el gran teatre s'està fent a sala petita, per què no hi ha promoció de sala petita?
Bueno, que és una... N'hi ha algunes que sí, eh? N'hi ha algunes que tenen força caler, eh? Vull dir, per... Estan ben subvencionades, però n'hi ha moltes que no. En aquest cas, la Gleba no ho està. Llavors no es pot permetre fer... No té diners ni per pagar la nòmina, que s'hi ve un plin, eh?
Mm.
Un plin. Té una petita subvenció, però, vamos, molt poc. Altres teatres, com l'Antiteatre i tal, ara ja són estan municipals, vull dir, tenen tota la promoció necessària, m'entens? Però algunes no, i aquesta, en aquest cas, no. I et diré una cosa, aquesta sala té una flaire que em recorda molt a l'inici del Teatre Lliure de Gràcia. Té un clima, allà hi ha uns fantasmes meravellosos que són realment personatges teatrals. Hi ha algú allà, saps? I es nota molt, eh? Així que hi entra el públic, així que hi entra, respira allò que respiraves quan entraves al Lliure, no? Era tot, estava tot... Deies, aquí veuré alguna cosa, eh? I això es té. Jo crec que s'ha de potenciar, aquestes sales han de sobreviure, perquè és el nou estil. S'està arribant molt aquí, m'entens? S'estan fent coses molt bones. La sala Flyger està fent coses boníssimes. Llavors, l'única manera que sobrevisquin és que tinguin una bona ajuda, perquè és impossible que puguin pagar nòmines amb la gent que hi cap. I, en canvi, és el teatre que avui dia s'està fent, però no aquí, a molt. Mira, és que... com es diu el... Hi ha una sala a Londres meravellosa, el... Ah, com estic amb els noms jo, eh? Bueno, és igual.
És a Londres, només conec el Majestic Theater.
No, crec on, que va, on es va fer l'Spare, també, que és una sala molt petita que fa grans espectacles a Londres.
Sí, és veritat que a Londres és veritat que tenen una cultura de sala petita.
Boníssimes.
A prop a l'espectacle, sí. Fins a poder
Almeida, tocar. El Teatre Almeida,
sí, senyor.
O així.
Sí, senyor.
Almeida, no? I allà fan coses increïbles, i a més actors de la tall, de talla universal, eh? Vull dir, però està molt bé. I aquesta obra es va fer allà també, vull dir, demana això. Bueno, tu l'has vista, demana això, aquesta obra.
Has tornat a parlar amb Esther Vilar per fer aquesta segona
tornada a l'obra? Sí, bueno, sempre parlem amb Esther Vilar. Sí, eh? Bueno, ara costa, perquè ella no sabem si està a Londres, o està a Argentina, o està a Berlín, vull dir... Però sí, sí, ella estarà contenta. Ara vull enviar-li tot el que s'ha dit últimament... I suposo que estarà molt contenta. Ella va veure una funció que vam fer-li, que és la veiem a streaming, saps? I es va trucar corrents. Esto es lo que yo quería, esto es lo que yo quería. Amb aquell accent. I estava feliç, molt feliç.
Suposo que no hi havia millor per un actor que la mateixa dramaturga et digui això és el que
sí,
pensava quan escrivia l'obra.
Era molt amic d'ella, bueno, molt amic. Ens vam conèixer força quan va viure. Va viure una temporada a Barcelona, que és quan em va donar aquest text. I ella havia vist els espectacles que fèiem amb el Josep Costa, li agradaven molt, i llavors em va dir, té, va passar quatre obres. I ara aquesta, mira, no teníem res a fer i no teníem feina, això és el que passa, i vaig parlar amb la Gleba, els va agradar molt el text, li van demanar els drets, vam dir, no hi era problema, i en principi havia de dirigir el Mario Gas, però va agafar el Covid, i llavors enseguida vam trucar al Ramon Simó, que va dir encantat, i bueno, ha sigut un plaer, un plaer, un plaer.
Un dels altres grans directors
sí,
del teatre català.
Sí, sí, sí. Que ha de treballar més, crec jo. Però bueno, molt bé, molt bé. Jo era la primera vegada que treballava amb ella, i em va agradar moltíssim. Una claredat, ho vam fer en quatre setmanes. Pim, pam, pim, pam. Sabíem on anàvem, i escolta, va ser un treball intens, però molt, molt productiu.
Ara em deies, soc jo qui li proposa el Teatre Gleva a tornar amb aquesta obra, i és que a més la coprodueixes.
No. Ben bé, no?
No. Com era la cosa?
No, 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 jo li vaig donar que ho produïssin, jo ja no puc arribar més lluny.
Sí, aquí s'ho maneguen tot. Aquí
sí,
tot.
I ell, bueno, ell va utilitzar una petita subvenció que tenia per produir-la en aquell moment, i ara, restes que li queden, cobrant molt poquet, ho fem, perquè, no, a més, evidentment, no podem cobrar més, perquè no, és que és impossible. Però està molt bé, està, jo estic disfrutant molt, el Xavier també, i ara esperem que surti una bona gira, ja ho veurem. Jo també, saps què passa? Em deia una representant que porta les gires, no sé com es diu ara en anglès, aquest nom anglès que utilitzen ara molt, bueno...
Managers i tot
sí,
això.
Sí, no sé, bueno, no sé com li diuen, perquè ara tot és així, noms anglesos. Però, doncs, que em va dir, diu, el problema és que hi ha molta oferta i molt poca demanda. O sigui, hi ha centenars d'obres de teatre muntades que busquen en un espai petit de tants teatres... Tenir dates, i no n'hi ha per tothom, no hi ha lloc, no hi ha espai, i això és cert, és cert. No és que no hi hagi teatres, però és que hi ha tantes milions d'ofertes, com que es fan obres per tres setmanes, imagina't més multiplicant. Clar, se'n fan moltíssimes d'obres, entens? En lloc de fer obres que durin dos o tres mesos, que llavors n'hi hauria menys i tothom tindria espai, no, es fan obres per tres setmanes. En qualsevol cosa es fan centenars d'espectacles.
Clar, jo quan parlo amb un actor, una actriu de teatre, un dels grans catalans com Pep Munner, a qui també hem vist moltes vegades per televisió, sempre tinc el dubte de si, per exemple, Pep Munner és un actor, o es considera un actor de teatre que també ha fet tele, o un actor de tele que fa teatre.
Bé, jo vaig començar amb el teatre. Jo vaig començar amb Godspell, musical, a Madrid, després al Gegant de la Muntanya de Pirandello, al Teatre Maria Guerrero, jo vaig seguir fent teatre. A veure, jo sóc actor, i l'actor treballa a tots els mitjans, televisió, cinema i teatre. Però el teatre és diferent. El teatre exigeix una forma de vida, també. I com deia...
Ara, que tu que t'agrada parlar en plata, Pep, el teatre, a l'hora d'actuar, posa més...
Posa, dir, posa, te pone cachondo, vols
sí,
dir, no?
Sí, sí, sí.
Sí, doncs sí. Sí, sí, evidentment, home, contacte amb el públic és únic.
Sí,
Hi ha una sensació que jo dic sempre quan funciones com a actor, que no sempre, ho notes. Notes que manes, sí, que domines el temps i l'espai, i el públic està amb tu. I pares i calles, i el públic està esperant què dirà, què dirà. Quan notes això, és molt semblant a un orgasme. És fantàstic, perquè ets tu el que mana allà. I els disfrutes molt, i el públic està amb tu, i t'ho demostra constantment, saps? I això és únic. Quan notes que això no passa, pateixes molt. I passa a vegades, eh? Cuidado. El teatre també té això. Pot ser molt cruel.
M'han xivat que, a part de ser actor, podries haver estat futbolista o filòsof.
Això, bueno, això passa ara que sé que fan una entrevista. Tota la vida m'han dit, tu vas jugar a futbol, oi? I dic, algun dia, no? Ja sé que és curiós, però sí, sí, jo vaig estar al Barça des de petit fins que em vaig dedicar a això. Vaig anar cedit després de juvenil al Mallorca, al Calella i al Rayo Vallecano, i allà ho vaig deixar, amb 20 anys.
Recordes quin dia dius, sí, sí, però és que la meva vocació és ser actor, és explicar històries?
Però de fet, si t'ho dic de veritat, no vaig sentir aquesta necessitat. Jo estudiava, mentre jugava a futbol, jo estudiava, i estudiava filosofia, i volia fer psicologia, no sabia si fer psicologia o antropologia, encara estava entremig. Però a la universitat anava molt malament, i llavors jo havia d'estudiar els vespres, perquè al matí entrenava, no? I clar, quan arribaves allà, la universitat estava tancada i tot això, i bueno, i no funcionava allò. A més, els professors bons no hi eren, sempre tenien els altres, saps, que venien allà. I clar, no. I llavors, llegint el diari un dia amb una companya, vaig dir, escola d'art dramàtica diria igual, inscripcions, tal. I vaig dir, mira, m'hi apunto. I havia fet també, la meva àvia havia sigut actriu, i havia fet teatre en el col·le, havia fet recitat poemes i aquestes coses. I em vaig apuntar. S'acoplava bé el meu horari, no a la meva idiosincràsia, perquè jo era un personatge més proper al món teatral que al futbolístic, però clar, en aquell moment doncs, és el que feia, no? I combinava les dues coses. I llavors va, ja va estar. I després, bueno, jo seguia, quan vaig anar a Madrid, a jugar amb el Rayo, jo estava obsessionat per conèixer la gent del teatre, clar. Miguel Narros, William Layton, vaig començar a estudiar amb ells i llavors ja em vaig fascinar del tot. Ja vaig veure que ho deixaria un dia o altre. Però el temps passava i no passava res i bé, em va lesionar, se'm va acabar la temporada i ja anava a tornar a jugar al Barça aquí, al Barça B, i em van trucar, vaig fer unes proves de gospel i al cap d'un temps em van telefonar i sí, sí, i vaig dir que sí, doncs, vaig enviar una carta al Barça que deixava el futbol, cosa que no van creure, clar.
I d'aleshores ençà que el podem veure tot just ara al Teatre La Gleva fent aquest magnífic expert que val molt, molt, molt la pena, precisament pel que dèiem, perquè és una història de memòria personal però també de memòria col·lectiva, de posar-nos un mirall davant i d'autoreflexionar sobre el que hem viscut els darrers anys, no només a casa nostra sinó a Europa. Si et pregunto per futurs projectes, Pep?
No ho sé. Soc una persona que té prop de 70 anys i tinc la sensació, i t'ho dic en sèrio, és que m'han borrat del mapa.
De debò?
Sí, a mi no em truca ningú.
M'estàs dient que un Pep Montner no l'està trucant ningú?
Ningú. L'única cosa que he fet abans d'això, vaig fer... M'hauríeu de pagar amb el Jordi Prat i Coll, que és l'únic director que sí que em truca. Aquest sí, quan té una cosa per mi. Però va ser la gira. Vaig fer la gira i s'ha acabat. Havíem de fer temporada a l'Atrium, al final no es va fer, el mes de desembre, d'un text preciós, preciós. Jo crec que és de les coses més maques que he fet. Tenen tres monòlegs. Però res més, no tinc res de projecte, no tinc ni un projecte. He fet càstings, però sempre venen de Madrid, de plataformes, de Netflix, d'Amazon, amb directors que em coneixen, amb els que he treballat a La Casa de Papel i tot això, i bueno, i arribes fins al final, però amb un càsting ja saps que que som tots allà, i et toca tu o no et toca. A vegades el guanyes, a vegades el perds. I aquest any pues, m'ha sortit...
Déu-n'hi-do, m'has deixat ara.
M'ha sortit la fava. Vull dir, t'has sortit la riba, sortit la fava. I, però bueno, n'hi haurà més, eh? Ara, però, per exemple, pel·lícules americanes que venen a rodar aquí, sí, coses d'aquestes, però d'aquí, o... Ja les últimes tres pel·lícules que he fet, seriosament, són argentines. No, espanyoles. I a mi TV3 no em truca.
T'ho preguntaré civilinamente, que diu aquell. TV3 no et truca ni per la nova temporada de Cites?
Què va? No, no, no. A TV3 vaig portar un projecte d'un autor que es diu Jordi Sierra i Fabra, suposo que el coneixes, i tenim una història meravellosa. Té un personatge, és un detectiu que es diu Mascarell, que arrenca a la República, finals de la República. El primer llibre acaba amb l'entrada de les nacionals.
Diem que és el seu Coelho.
I és una meravella. I llavors segueix i és una meravella.
No Coelho, Carvalho, volia dir.
Carvalho.
És el seu Carvalho.
Però és un personatge... Barcelona és una protagonista, la ciutat com es va desenvolupant, no? És uns textos molt crítics, molt divertits, molt tensos, molt de quan ve la policíaca negra. I bueno, hi havia unes productores d'aquí que intentaven, TV3 va dir que sí, però que TV3 no podia produir això. Ells ho produeix, si teníem altres, una plataforma o Televisió Espanyola també, saps, més gent. I amb això estem.
Parlant de plataformes, que també has participat en un altre dels grans èxits, jo crec que hi ha fenomen, com és Smiley.
Sí, Smiley, sí, és veritat,
que ha funcionat.
Sí. Ha anat bé.
Saps alguna nova temporada o no?
No tinc ni idea.
Ni idea.
A mi em van deixar caure, que potser es farien, dues temporades més, però no ho sé. No sé, perquè a mi no m'han dit res, en tot cas no sé si sortiria jo. Jo, com he anat de viatge pel món, he d'anar a la volta al món, potser hi sortiré. Saps que se'm van a donar la volta al món?
Sí.
I no ho sé, però vamos, m'agradaria, perquè el personatge em divertia molt. Realment era un personatge molt divertit. I a mi m'ha agradat la sèrie, perquè em trobo que fer una història romàntica, una comèdia romàntica, però amb gais, que és normalitzar molt la situació, no? És que ja sé que molts que revolten, però he vist missatges de nois que diuen, ja era hora que parlessin de mi, saps, allò molt maco, no? I a més d'una manera molt, molt neta, molt clara, vull dir, com si fossin el Burt Lancaster i la Gina Lollo Brigida, no? O sigui, sí, pues és igual, són ells dos, i elles dos, també.
Sí.
Vull dir que normalitat, i això està molt bé.
Pep, em deies, faig a vora 70 anys, em costa que em truquin, el teatre està com està, amb tot el carinyo al món, Has pensat en la jubilació?
Jo ja m'he jubilat.
Sí?
Jo cobro jubilació, sí. A sort d'això,
Sort d'això.
Sort d'això, perquè a mi el que faig, el que treballo, és un complement, no puc viure del que treballo. Jo no puc jubilar, jo no puc deixar de treballar, jo tinc dos fills, molt joves, un de 17 i una de 10.
I la de 10 que t'ha dit que ja vol ser actriu?
I ara ja fa una pel·lícula, i amb un personatge important. Sí.
Com sent això?
M'encanta.
Sí?
Sí, jo no tinc cap... Perquè ella ho viu, però des de molt petita. Ell també, Ell fa dansa a l'Institut del Teatre. Per vocació pròpia, No els hem empès a fer-ho. Però, és clar, des de petits sempre han trepitjat l'escenari. Sempre. I la petita, des de molt petita, si venia al teatre, ella sortia a saludar amb la companyia. Li encantava sortir a saludar. Clar, ella la veia i no havia sortit a l'escenari i no havia sortit. I clar, l'aplaudien més. Ara va fer una Norma al Liceu, feia la filla de Norma, i se saludava ella sola amb l'altre nen, amb un nen petit. I no veies com saludava, enviant petons al públic, saps? Com si fos ella l'estrella, saps? Clar, la gent encara aplaudia més. Vull dir, escriu teatre, escriu sèries.
Ah, bo.
Sí. I les fa amb els ninos.
Que fort.
Amb el mòbil les grava, i és una cosa... Ella diu que vol ser... Però ara, abans volia ser escriptora i actriu. Després va voler ser escriptora, directora i actriu. I ara vol ser productora, escriptora, directora i actriu. Diu, home, tot jo crec que serà difícil. Però és que m'agrada molt, també, perquè encara viu el món. de la pel·lícula i veu la... li encanten la gent de producció i tot això, doncs, també li agrada. Li agrada tot, aquest món li agrada tot.
Us deia, aquí de moment podem veure el teatre, i el teatre La Gleva és a Pep Montner fent aquest magnífic expert juntament amb en Xavier Ripoll, i que val molt la pena, sisplau, jo ho dic sempre des d'aquest micròfon, aposteu pel Teatre Català, aposteu pel de Cultura. Pep Montner, ha estat un plaer de conversa.
Igualment.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Estel.